Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
El magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Tota l'actualitat local al teu abast.
Salutacions, benvinguts a la Ràdio Municipal, benvinguts a la sintonia d'Alcover Ràdio. Ens disposem al llarg d'una hora i a través del magazín informatiu a acostar-los tot el que passa a casa nostra, a la nostra vila, Alcover. I ho farem gràcies a la nostra col·laboradora Èlia Tell i una servidora Montse Soler, que agafem el timó de les ones per explicar-los amb detall i de primera mà tota l'actualitat local. Ens poden seguir al 107.3 de la freqüència modulada i també a través de la pàgina web www.alcoverradio.cat. Recordar-los que ens poden seguir a través de les xarxes socials al nostre Facebook i Twitter Alcover Ràdio. L'equip redactor també estarem encantats d'escoltar les vostres propostes, ja sigui al telèfon 977-76-0166 o bé per correu electrònic a l'adreça radio@alcover.cat. Dit això, comencem i ho fem amb un repàs al sumari del programa d'avui. Començarem parlant del Centre d'Estudis Alcoverencs. Aquest 2017 han celebrat els seus 40 anys d'existència i aquest passat diumenge va tenir lloc el darrer dels actes commemoratius. Ens ho explicarà en uns instants Neus Figueres, vocal del CEA. Què més? S'acosten les festes de Nadal i amb elles també les compres d'aquests dies, planificar-les, tenir cura del nostre entorn, quins documents hem de conservar i com podem reclamar, si és necessari. De tots aquests consells ens en parlarà Lourdes Quintero, tècnica de consum del Consell Comarcal de l'Alt Camp. I del consum a la cultura, en aquest cas la companyia de teatre local Premium Actors no para i ja prepara també els actes de Nadal i l'estrena d'un nou musical que tenen entre mans. Martí Guarc, el seu director, ens en donarà tots els detalls. I del teatre a la música, més concretament al jazz. Aquest diumenge tenim una interessant cita amb una veu i amb una maduresa musical que supera amb escreix l'expectativa dels seus 22 anys. Parlarem amb la trompetista, cantant i compositora Andrea Motis. Ella mateixa ens acompanyarà via telèfon a la sintonia d'Alcover Ràdio. I com sempre, les estrenes cinematogràfiques amb Èlia Tell i les notícies en format més breu clauran una nova edició del magazín informatiu. Nosaltres, ara sí, és moment de començar.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, E.O.U. Ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Aquest 2017, que ja s'acaba, ha estat un any de celebracions al nostre poble. Una d'elles és el 40è aniversari del Centre d'Estudis Alcoverencs. Aquest neix a Alcover l'any 1977, fruit de l'entusiasme d'un grup de persones interessades per la realitat cultural d'un poble. Per aquest motiu, durant l'any s'han realitzat i organitzat diferents actes commemoratius i aquest passat diumenge, 10 de desembre, s'ha dut a terme el darrer. En parlem amb Neus Figueres, vocal del Centre d'Estudis Alcobarencs. My many artifacts, the list goes on.
If you just say the words, I'll up and run on to you. Aquest diumenge vam realitzar l'últim acte en commemoració del 40è aniversari. Aquest acte va consistir bàsicament en entregar el Premi Memòria, el lliurament de premis, que era el 17è concurs de Premi Memòria. I a més, al finalitzar, doncs, també vam fer una mica de vermut i, bueno, així poder xerrar una miqueta amb els assistents a l'acte. Mira, el Premi Memòria està obert a tothom que vulgui explicar qualsevol fet de la seva memòria, no?, històrica de l'Alcover o vivències personals, no?, sobre la història del poble. En aquest cas, aquesta 17a edició, el premi es va repartir en dos, i el guardonat va ser, per exemple, una història d'una senyora que havia estiuejat sempre aquí al Cuber i explicava les seves vivències. El segon premi, per exemple, es va donar en una noia que va entrevistar a l'Anna Maria Girona, que regentava una botiga, i explicava, doncs, com es comprava abans, els productes i bueno, una miqueta de la història d'abans. I bueno, està obert a tothom i sempre és bonic, no?, rebre coses de memòria del nostre poble.
Sí, evidentment, doncs, memòria que després això queda plasmat, queda escrit i que nosaltres, doncs, podem consultar, imagino, no?
Exacte, que en aquesta ocasió es van presentar quatre premis i seran publicats al pròxim butlletí del Centre d'Estudis.
Neus, 40è aniversari, ja ho comentàvem, heu organitzat tot un seguit d'actes al llarg d'aquest 2017, actes també oberts a tothom, i el que sempre heu fet incís des del Centre d'Estudis Alcobarencs és que necessiteu gent.
Exacte. Potser som una entitat poc coneguda al poble i el que ens falta és gent que vulgui saber coses relacionades amb l'Alcover, de tots els àmbits, des de història, des de natura, el que faci falta. Qualsevol persona que tingui l'interès d'investigar o de saber alguna cosa més del l'Alcover, doncs tenim les portes obertes per ells. La seu del Centre d'Estudis Alcobarencs es troba ubicada a la CACOSMA i us podeu dirigir sempre que vulgueu allí per qualsevol consulta i si us voleu fer socis i rebre el butlletí amb tota els treballs que es van publicant, doncs benvinguts.
Bé, per tant, totes aquelles persones que tinguin, doncs, qualsevol tipus d'interès en aquestes temàtiques, en el que ens comentaves, que tinguin aquell cuquet, es poden acostar fins a CACOSMA, allà el rebreu, doncs, i evidentment, doncs, imagino que els explicareu quina és la gran tasca que feu, perquè ens comentaves, Neus, que poc coneguda, però jo personalment penso que és una gran tasca, no?, que doncs, moltes vegades no es veu, que es va passet a passet, però que, doncs, això interessa pel nostre poble.
Exacte, no? I anar conservant tot el que ens fa característics del Cuber, no? Llavors necessitem, doncs, de tothom que col·labori i que ens ajudi a tirar endavant, doncs, aquesta entitat.
Imagino que a nivell general, doncs, satisfets, no?, amb aquest 40è aniversari.
Exacte, satisfets que una entitat com el Centre d'Estudis, que em dic que costa que hi vagi gent, celebri un 40è aniversari, doncs és molt positiu. I com a resposta final hem anat fent actes diferents, des d'un concurs de fotografia, des del Premi Memòria, des dels actes típics que col·laborem amb Festa Major, i tots els donem per positius.
Bé, doncs, Neus Figueres, del Centre d'Estudis Alcobarencs, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away.
Al Cuber, dissabte 23, a les 7 de la tarda, al Convent de les Arts, Sabates Grosses, una comèdia coral on la multiculturalitat de la capital catalana dona per molt. Més informació a ciclegaudí.cat.
Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal.
S'acosten les festes de Nadal i aquesta època es tradueix en un augment del consum. Ens acostem en aquest punt àlgid i per parlar-ne ens acompanya a les zones d'Alcover Ràdio la Lourdes Quintero, tècnica de consum del Consell Comarcal de l'Alt Camp. Lourdes, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Volem parlar de tot el que implica la paraula Nadal i les festes, el consum, aquesta febre d'haver de comprar al llarg de l'any, però sobretot d'una manera més agressiva en aquestes dates nadalenques. Com a tècnica de consum, quina valoració en fas de tot el que es genera al voltant d'aquestes festes?
Doncs mira, precisament com has dit, el Nadal, no, una mica, jo que fa molts anys que treballo amb el món del consum, em serveix per exemplificar o perquè aflorin, no, realment les contradiccions de tot el que és el consumisme, no? Perquè realment és el moment de l'any en què el fet de que sigui més salvatge fa que les persones ens n'adonem una mica de cap on estem adant, no? I, bueno, bàsicament, això del consumisme ja ve de molts anys, no? Ve dels anys 50 i es genera, no? Gràcies a la publicitat, per facilitar el que és el funcionament de la màquina del sistema que tenim nosaltres, no? Que és el sistema capitalista que es basa, doncs, en aquesta acumulació de beneficis. Aleshores, aquí, el fet més interessant, o una de les coses que a mi sí que m'agrada molt explicar, sempre que em demanen, doncs, que parli de consum responsable, no? per Nadal, és el fet de que és una bona època per nosaltres mateixos experimentar com aquesta publicitat o com aquestes forces, no, entre cometes, ens manipulen, no? I ens arriben a fer comprar coses que potser, doncs, no teníem plantejat comprar. Perquè al final l'objectiu de la publicitat és induir-nos a comprar i que nosaltres comprem pensant que estem triant aquella compra, però que en realitat no és així, perquè moltes vegades, en moltes de les esferes de la nostra vida, doncs acabem comprant un producte perquè el té el veí, o acabem comprant una cosa perquè ens han dit que funciona també, també són les modes, no? O sigui, ara precisament s'ha posat molt de moda tot el que és el producte ecològic, doncs també no deixa de ser una moda, i en el moment en què les grans marques, no, comencen a produir productes ecològics, també es desvirtua, no, una mica el concepte de producte ecològic. Llavors és bo, o a mi el consell que sí que m'agrada donar, és que cadascú, doncs, durant aquestes festes de Nadal, sigui molt conscient de si cada compra que està realitzant l'està realitzant realment perquè vol, l'està realitzant realment perquè la necessita i si ha estat induït a comprar allò. O sigui, el fet de ser-ne conscients ja és molt important. Al final ens hem transformat una mica en què som en funció de com consumim, no? O sigui, jo sóc en funció del que tinc i si no tinc res no sóc ningú. Això ho deia un psicoanalista alemany que es diu Enric Fromm, que va teoritzar bastant sobre tota aquesta qüestió del consumisme, no? La qüestió, o una mica el punt neuràlgic de tot això, és que en el moment que ens transformem en la societat de consum, comencem a comprar no des del punt de vista de la raó, de que és allò que necessitem per viure, sinó que comencem a comprar des de les emocions. Val? Llavors, que les emocions són altament influenciables, altament manipulables, i aquí la publicitat juga el seu paper evident, doncs, de que, bueno, si està molt preestablert tots els passos, no, totes les compres que s'han d'anar fent al llarg d'aquests Nadals.
Quines pautes podem seguir? Quines recomanacions ens pots adreçar pel que fa ara, si et sembla, doncs, ens centrem en aquestes compres d'aquests dies, sobretot d'aquestes festes de Nadal, i que, evidentment, doncs, com sempre diem, també podem aplicar a la resta de l'any, perquè de compres sempre en fem durant tot l'any.
Exacte, sempre en fem. Doncs, bueno, evidentment, com que és bastant inevitable deixar de comprar per gairebé tothom, no? que estem aquí, doncs, bueno, més, o sigui, a més de prendre consciència que és bo, doncs, seguir unes, unes pautes, com tu dius, o unes recomanacions, sobretot i tenint en compte el que és aquesta bogeria, no?, de comprar, que al final, doncs, si ens hi fixem, tenim tants inputs a l'hora d'anar a comprar regals, que és molt important planificar, val? I sobretot saber quin pressupost tenim, saber quan ens volem gastar i fer una llista de tot allò que s'adequï al nostre pressupost. Comparar preus i també la qualitat dels productes. I no només dels productes, no estem parlant només de béns materials, sinó també dels serveis, perquè durant el Nadal no només comprem coses, sinó que també consumim o fem ús de molts serveis en quant a oci, per exemple, no? Doncs, també és important intentar avançar-se, no?, una mica a les compres per no anar a última hora, precisament pel fet que al final anant a última hora acabes comprant el primer que trobes i doncs potser no tens temps de buscar el que és el millor. I és molt important que ens informem sobre els canvis i devolucions, perquè nosaltres aquí, bueno, com que treballem cada dia amb consumidors, hi ha la falsa creença, doncs, que sembla ser que a tot arreu si una cosa no m'agrada la puc canviar, però no és un bé així, o sigui, la normativa només estableix que el canvi es pot realitzar sempre i quan el producte tingui algun tipus de defecte, no? O no sigui conforme, però si el producte és correcte i el que no ens agrada és el color, o ens va gran o ens va petit, no té per què haver-hi una devolució de forma obligada per llei. És molt important informar-se a cada botiga que anem sobre els canvis i devolucions. I si no estem d'acord amb la política de la botiga, doncs saber que podem canviar d'establiment.
Com podem escollir, com podem triar la millor joguina?
Doncs, bueno, d'entrada, el més important és que la joguina s'adequï a l'edat de l'infant. Això és molt important, sobretot en el que és l'aspecte de noves tecnologies, en l'aspecte de videojocs, perquè moltes vegades doncs, estem comprant videojocs per nens que no és de la seva edat, no? I és interessant el món dels videojocs perquè, a més, tenen molt desenvolupat el que és el tema de l'etiqueta, val? Llavors, també, una cosa molt important és que tingui, no?, que totes les joguines tinguin les dades, no?, del fabricant, que tinguin la marca i que hi hagi les instruccions, val? Perquè, bueno, sembla una tonteria i sembla que jo hagi de contenir, però encara trobem joguines doncs, que tenen moltes mancances amb aquest tipus de normativa, sobretot. I, bueno, un tema que encara veig que com a societat no hem aconseguit és la qüestió dels estereotips sexistes, no? Uh-huh. Seguim trobant encara a les botigues de joguines, encara seguim trobant les joguines separades per nens i separades per nenes. Sí, creiem que les joguines no tenen sexe i que cadascú pot jugar amb la joguina que vol, no? I l'altra recomanació, la qüestió de les joguines bèl·liques, molt important, perquè, bueno, quan els nens juguen a fer la guerra, doncs, bueno, és millor evitar-ho, no? I al darrere de cada acte, no?, doncs intentar fer una reflexió, o si és inevitable, no?, que els nens i nenes doncs, puguin demanar joguines bèl·liques, doncs intentar fer-los reflexionar sobre, bueno, per què volen jugar a la guerra, si en aquest món al final el que volem és una altra cosa.
I el que ens agradaria també parlar, que imaginem que és una de les recomanacions, és apostar per al consum de proximitat, oi?
Sí, apostar pel consum de proximitat. Bueno, és la recomanació principal perquè, bueno, doncs al cap i a la fi som conscients que estem envaïts per unes grans marques i uns grans centres comercials quan, doncs, bueno, al final el que hauríem d'afavorir és aquest consum nostre, no?, el consum de casa, sobretot per diferents motius. Un és per la confiança que pots tenir amb el consum de proximitat, el que és el tracte, no?, la millor qualitat, la millor atenció, l'assessorament dels botiguers i botigueres que fa tants i tants anys que treballen als nostres carrers. Després, la qüestió de la seguretat, la qualitat, i un aspecte molt important és la reducció del que són els costos energètics del transport.
Lourdes, per Nadal doncs, també hem de tenir cura del nostre entorn i, per tant, el reciclatge també juga un paper important, oi?
Sí, el reciclatge... bueno, d'entrada, primer, evitar, no?, que generin, residus, no? Per tant, tot el que és la qüestió si fem àpats de Nadal, bueno, pues si podem fer servir la vaixella molt millor que millor, que segur que el menjar també serà més gustós, o sobretot en aquests àpats multitudinaris, no?, que normalment fem servir, doncs coberts de plàstic, o sigui, són diferents exemples, no?, que podem tenir amb el regal, no només és el que comprem, sinó el que dèiem abans, eh? Tots els actes lúdics que es fan també tenen un component que fa, doncs, que siguin molt multitudinaris i que, per tant, doncs, es generin molts residus. Aleshores, doncs, tenir una mica de cura i prevenir, o sigui, abans de crear el residu, doncs, no crear-lo. Llavors, doncs, si no hi ha més remei que crear aquest residu, doncs reciclar. És bo fer neteja de les joguines o de la roba, per exemple. Estem parlant de joguines, però també un dels productes estrelles, especialment amb adolescents, és la roba, no? O les noves tecnologies. Intentant fer una mica de neteja, no?, i poder, doncs, donar-li una segona vida en aquestes joguines o en aquesta roba. Els embolcalls, el paper de regal, doncs, bueno, intentar que sigui el mínim possible. Llavors també es caracteritza el Nadal, doncs, perquè les piles, no?, són més freqüents, especialment perquè la majoria de joguines fan servir piles. Llavors, bueno, és important que si les hem de canviar les portem al contenidor perquè són altament contaminants o que en puguem utilitzar de recarregables. I un últim apunt és el fet de, tornem a les joguines, és que les joguines que estan fetes amb materials renovables o amb materials que venen de la natura, com la fusta, com el cartró, sí que tenen un impacte ambiental més baix.
Si seguim aquesta sèrie de consells, però tenim algun tipus de reclamació, algun tipus d'entrebanc, Lourdes, quins documents hem de conservar i com podem reclamar?
Sí, mira, d'una banda, Montse, és molt important conservar el que són les factures o els tiquets de compra, val? Perquè són la nostra garantia i els necessitarem si hi ha algun problema amb aquella compra. Trobem moltes persones que venen sense etiquet i no li donen massa importància al etiquet. Últimament, doncs, s'ha devaluat bastant la qüestió de guardar el etiquet, no? Fins i tot hi ha molta gent que l'estripa i el deixa allà mateix a la botiga. O ve molta gent que diu, no, és que no me l'han donat. Doncs hem de saber que com a consumidors hem de reclamar aquest etiquet, o sigui, l'hem de demanar, val? I si no ens el volen donar, doncs, bueno, podem fer ús de la Guàrdia Urbana perquè aixequin acte del fet que no ens volen donar el tiquet perquè és d'obligant compliment, o si no, doncs podem fer una reclamació al mateix establiment. Però és molt important que tinguem un comprovant de que nosaltres hem adquirit aquell producte o aquell servei, eh? Molt important, perquè serà la nostra garantia. Per si el producte s'espatlla o el servei no ha funcionat bé o per si hem de reclamar. Aleshores, una cosa molt important, bastant específica del Nadal, que els catàlegs i les ofertes comercials són vinculants. Per tant, és important que ens els guardem. Què vol dir que són vinculants? Doncs que si nosaltres trobem un catàleg que ens diu que una cadira o un llit o una rentadora val tants euros, si després anem a l'establiment i se'ls ha esgotat o qualsevol cosa, no, si ens han d'oferir aquella rentadora a aquell preu, a no ser que hi hagi una inscripció que digui quantes existències hi ha d'aquella rentadora, per exemple, perquè, clar, llavors representaria que ens estan fent publicitat enganyosa, perquè si nosaltres rebem a casa nostra o al nostre correu electrònic una publicitat i acabem anant a aquella botiga induïts, no?, per aquella publicitat, si després allò no hi és i ens acabem comprant una rentadora o un ordinador, el que sigui, que és més car, doncs ens hauran enganyat, o sigui, publicitat enganyosa, perquè ens hauran fet picar, no?, com si haguéssim, per un preu que després no és. Mm-hmm. Els catàlegs i les ofertes són vinculants, per tant, és molt important conservar-les, val?, fins i tot després de la compra, per si sorgeix algun problema. I, doncs, si tenim el problema ja i no la botiga o l'establiment o l'empresa no ens el resol, doncs que sapiguem que podem ficar una reclamació, podem fer una queixa i podem fer una denúncia. Aleshores, doncs, allà al mateix establiment, demanar full de reclamacions, que també, igual que la factura, és d'obligar compliment. Si no us el donen, heu de saber doncs, que podeu trucar o als Mossos d'Esquadra o a Guàrdia Urbana perquè es presenciïn a aixecar acte de que no us volen donar els fulls de reclamació. I doncs, bueno, reclamar que us resolgui el problema. Llavors, doncs, després tenim les oficines de consum que atendran doncs, totes les vostres queixes, totes les vostres reclamacions i també, doncs, si teniu dubtes, no? Nosaltres ens dediquem molt també a gent que vol comprar, vol fer compres així més grosses, per exemple, doncs, que volen llegir les condicions generals i no les acaben d'entendre, doncs nosaltres també intentem aclarir una mica més i traduir aquestes condicions generals que sovint estan amb aquesta lletra petita. M'agradaria recordar a la gent que escolti el programa que nosaltres estem ubicats al Consell Comarcal de l'Alt Camp, que per qualsevol consulta que tinguin, doncs, només trucant al Consell Comarcal poden demanar hora. És de Valls i bueno, donem servei a tota la comarca, val? I bueno, que aquí estem, encantats.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Montse.
Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal.
I ara és el torn de parlar de teatre i també de Nadal. Des de fa unes setmanes la companyia Premium Actors té l'accelerador posat al màxim i és que afronten una de les estrenes més importants de la seva trajectòria com a grup de teatre. El 13 de gener estrenen amb el musical El Convent de les Arts, que és un musical que està sent un veritable repte per ells, però que ja va agafant forma a un mes vista de l'estrena. Per altra banda, també participaran en actes de Nadal al nostre poble, Alcover. Per parlar de tot el que ens espera Premium Actors al llarg d'aquestes setmanes. Avui ens acompanya des de l'altra banda del fil telefònic Martí Guard, que precisament ell és el director de Premium Actors. Martí, molt bon dia.
Bon dia.
Abans d'endinsar-nos en Amén, parlem dels actes de Nadal. El proper dissabte 23 de desembre a la 1 del migdia, Ca Cosma serà l'escenari del conte de Nadal, un acte que va dirigit als més petits de la companyia, no?
Sí, doncs mira, enguany un cop més Premium Actors tenim la temporada de Nadal, fem una sèrie d'activitats teatrals envoltades doncs, en la temàtica del Nadal, enfocades per tota la família. És com un parèntesis que fem durant de la resta d'any. La campanya s'inicia, com has dit, el dia 23 i s'allargarà fins al 13 de gener, passat Reis. Durant aquestes setmanes el que tenim són tres activitats diferents. La primera és la del dissabte 23. En el conte de Nadal és una fusió de poesia, teatre musical, poesia, dansa i arts plàstiques. És una mena de projecte que ha estat creat tot per nens petits. Són els més petits de la companyia, els protagonistes. I bueno, doncs, donarà el tret de sortida a les activitats de Nadal. I a més també el 23 presentarem un vídeo, el vídeo nostre de la campanya de Nadal que ja hem gravat i doncs el 23 es presentarà i es compartirà a les xarxes. Una felicitació de Nadal per felicitar tot el Cuber i a tots els nostres familiars doncs, des de Premium Actors.
Però això no acaba aquí per la temporada de Nadal de Premium Actors i també sereu presents un any més al Parc Infantil de Nadal el 27 i el 28 de desembre a la tarda. Representareu el Bosc Encantat, que és un espai ple de criatures màgiques. Tots aquells que vulguin endinsar-se a aquest bosc, que s'hi trobaran?
Doncs mira, que si hi ha el tercer any consecutiu, com has comentat, que estarem al Parc de Nadal, enguany hem innovat i hem canviat doncs, el Bosc Encantat per al Bosc Màgic, un canvi de nom, també un canvi d'escenes. El Bosc Encantat s'ha acabat consolidant ja com una activitat de Nadal que els nens més petits esperen. Això és el que ens va sorprendre. Nosaltres ho vam començar com una aportació nova al Parc de Nadal, una aportació efímera per fer un any, però no, vam veure que va tenir molt d'èxit. Inclús el primer any el parc va tancar perquè hi havia cua de nens i, clar, em sabia greu dir-los que no. I enguany ja per tercer any seguim fent-lo i doncs hi ha diferents escenes, tot el recorregut està creat perquè els nens puguin arribar a la casa del Pare Noel i han de traspassar aquest bosc. Enguany hauran de portar un desig i el seu objectiu serà penjar-lo a l'arbre màgic que es troba al final del bosc. I evidentment hi haurà, com has dit, criatures màgiques i algunes misterioses com follets, fades o ogres que els impediran o els ajudaran en aquest viatge. És un recorregut infantil, totalment i familiar.
Déu-n'hi-do el que ens espera al llarg d'aquest laberint, no?
Sí, sí, sí.
I després de
les... Una aventura per tots.
Exacte. I després de les festes, per començar l'any, arriba la gran estrena, no? El 13 de desembre és el dia D, el dia clau, per Amén al Musical. Us estreneu al Convent de les Arts a 6:45 de la tarda amb una obra que és totalment diferent al que ens teniu acostumats, però seguint amb el teatre musical. Esteu emocionats?
Correcte. Sí, el 13 de gener és una gran data que tenim marcada al calendari en vermell ja, esperant tots que arribi, però alhora encara desitjant haver tingut més temps, i però bueno, ho tenim a sobre ja, i la veritat és que sí, aquest cop és un projecte molt diferent dels que hem fet, no deixa de ser musical en la nostra línia de treball, tot i que aquest cop és un musical de petit format, on només som 5 actors en escena, i doncs sí, és un musical contemporani amb els grans èxits, hits de la història del pop, gairebé tots de la Whitney Houston, i també hi ha algunes altres sorpreses de música del pop espanyol que no desvetllaré.
Ens haurem d'esperar el dia 13.
Clar, clar, el dia 13 es veurà, però el que pretén aquest espectacle és bàsicament aportar moltíssima felicitat al públic. És un espectacle molt... comença sent una història d'amor que pot semblar Disney, entre cometes, però acaba trencant i sent un cant a llibertat transcendental i que dona un gir completament molt impressionat. I, evidentment, tot acompanyat d'humor i de grans escenes musicals que el públic, estem segurs, s'acabaran en peu.
Emocions fortes, ens esperen, doncs.
Sí, sí, sí. Molta potència musical. El convent tremolarà.
Exacte, que també és el que us caracteritza, no? I vam parlar-ne ja al setembre, però de ben segur que el procés que vam parlar a principis de setembre amb el que estem ara al desembre ha canviat bastant. Com estan avançant els assajos a un mes vista?
La veritat és que ja ens trobem en un punt final dels assajos, és en aquest moment que estem ja ultimant els detalls. El que estem fent és... ens falten bàsicament 2 setmanes d'assajos normals, és a dir, per acabar de perfeccionar les escenes, i a partir d'aquí el que es començarà a fer són ja prèvies i sits profs, que són doncs assajos on només es passa tota la banda sonora, assajos únicament musicals, i per altra banda es faran assajos ja complerts, afegint tot l'atrezzo, afegint tot l'equip tècnic, i treballen ja tots en comú. Ara són uns assajos diferents, molt més complexos, on es tracta de passar l'obra sencera per agafar doncs dinamisme, acostumar-nos amb el vestuari, amb l'utileria, amb l'escenografia, i a partir d'aquí el que farem són prèvies. Abans d'estrenar estarem fent 2 o 3 funcions amb públic tancat, és a dir, en persones convidades, per doncs ja per començar a rodar l'obra i sortir molt més preparats el dia de la gran estrena.
Esperem veure tot aquest procés al vostre Instagram, perquè últimament l'Instagram de Amén al Musical està traient fum, eh?
Sí, començaran amb Premium Actors també a donar un impuls molt fort al màrqueting a través de les xarxes socials. És una manera d'arribar doncs a la gent jove i apropar doncs aquesta feina. Estem fent moltíssimes promocions via xarxes socials, Instagram, Facebook, i sí, sí, doncs el que volem és poder arribar quan més gent possible i que ells puguin venir a veure'ns i disfrutar del nostre musicalament.
Per tant, podem parlar ja que l'equip de Amén al Musical està nerviós?
Sí, és uns nervis que encara no et diria que estan del pos. Encara hi ha una certa tranquil·litat. Però sí, 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 nerviosos per estrenar per veure com, com reaccionarà el Cuber i quines sensacions tindran.
Doncs Martí Guarg, moltíssimes gràcies avui per atendre'ns i esperem que aquest procés que queda al llarg d'aquestes 4 setmanes sigui el més profitós possible i que arribeu a fer un musical que, com bé has dit abans, que tremoli el Convent de les Arts.
Segur, segur.
Moltes gràcies, us anirem seguint.
Gràcies.
Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal.
Never had nothing, no one to care. That's why I seem to have more than my share. I've got that man crazy for me. He's funny that way.
Aquest diumenge 17 de desembre, a punt de 2:15 del vespre i per cloure la temporada de tardor al Convent de les Arts d'Alcover, arriba el jazz més autèntic d'Andrea Motis a la veu i a la trompeta, acompanyada per Joan Chamorro al contrabaix i Josep Travé a la guitarra. I avui tenim el plaer de saludar la trompetista, cantant i compositora Andrea Motis. Andrea, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estem?
Doncs molt bé, encantada de venir aquí al Cuber.
Andrea, després d'editar 6 treballs aclamats per la crítica al costat, doncs, com bé dèiem, de Joan Chamorro, fas el teu debut en solitari sota el segell Impulse Records amb l'àlbum Emotional Dance. Què ens acosta aquest àlbum?
Doncs mira, la veritat és que és una continuació dels que he fet anteriorment, perquè tot i que el títol sigui en solitari, realment és el mateix grup que hem estat girant des de fa ara 8 anys. El disc també compta amb Joan Chamorro, amb Esteve Pi a la bateria, amb Josep Travé a la guitarra i amb Ignasi Terraz al piano, igual que els discos anteriors que tinc. I la cosa, jo crec, més significativa que té diferencial aquest àlbum és que té 3 composicions originals, meves i una de l'Ignasi Terraz, que és la que dona nom a l'àlbum, que és Emotional Dance, i també que té cançons en català per primera vegada. Té una cançó del Perico Sambeat, el gran saxofonista valencià, aquesta cançó es diu Matilda, també té una dels Amics de les Arts, que es diu Louisiana o els Camps de Cotó, i també té en català el clàssic de les Havaneres, La Gavina, que l'hem reversionada al jazz.
Bé, que també ens agrada, no?, poder tenir cançons, imagino, doncs, amb la nostra llengua, i a tu personalment, doncs, imagino que també, no?, per això ho heu fet,
sí,
no?
Sí, sí, em fa molta il·lusió això, sí, sí, i crec que, de fet, una cosa que em van demanar expressament els mateixos de la discogràfica, que són americans i que no parlen català, però els va agradar molt la sonoritat de les cançons i li va agradar com alguna cosa pues, personal que feia amb aquest idioma, i bueno, van creure que tenia sentit que parlés, que cantés en el meu idioma, perquè és un tret diferencial que hi ha moltes cantants de tot el món que canten en anglès, però en canvi és una cosa que la gent valora dels artistes que tinguin, encara que no entenguin la llengua, que tinguin, que puguin veure, no?, com sona i com s'expressa.
Andrea, ja ens ho comentaves al principi, doncs, força anys treballant al costat de Joan Chamorro, com és aquesta relació?
Doncs la veritat és que per sort sempre ha sigut bona. Des dels 10 anys que vaig començar a fer combo a l'Escola de Música de Sant Andreu i vaig conèixer el Joan i em va començar a fer classes. I per sort ens hem, diguéssim, relacionat molt perquè des dels 14 anys ja he començat a treballar amb alguns dels grups que ha fet i així fins ara hem continuat fent concerts i gravant CDs i sempre hem tingut una relació molt propera amb la que hem hagut de decidir prendre decisions molt importants i sempre pues, consensuant-ho amb gent del nostre entorn, amb el grup, amb els meus pares. I bueno, per sort, pues cadascú tindrà les seves diferències, però per sort sempre ens hem ajudat molt, hem comptat molt amb el suport mutu i bueno, jo crec que és un gran amic i que tenim un vincle molt estret i que realment ens hem ajudat molt mútuament a treballar i a poder fer projectes molt bonics.
Per tant, sempre heu anat de la mans. Comentaves que des dels 10 anys, Déu-n'hi-do, no? En tens 22,
sí,
ara?
Sí, tinc 22, exacte.
Mm-hmm. 22 anys, 7 treballs i una gran maduresa musical. A partir d'ara, quins són els reptes de futur d'Andrea Motis? Imagino doncs, que actualment centrar-te en aquest nou àlbum, en aquest nou projecte, mm-hmm. i a partir d'aquí...
Sí, de fet, aquest àlbum ja el portem gravant, o sigui, ja portem girant des de fa una mica, bueno, més d'un any, i ja estem una mica també direccionats cap a plantejar el proper. O sigui que no faltarà molt, perquè comencem a presentar a veure quin serà el projecte del proper disc que gravarem amb Impuls, també. I després altres projectes nous que estic fent, són espectacles, diguéssim, a part dels concerts que fem regularment amb el meu grup, també estic presentant nous espectacles que els he fet de manera puntual i que pot ser que repeteixin, però vaja, són coses molt més exclusives, per dir-ho així. Per exemple, vam començar fent el Grec aquest estiu, al Teatre Grec, que va ser un projecte que es deia Nit d'Estiu i Festa, i que vam comptar amb la col·laboració de dues grans ballarines de clàssic contemporani de tots els estils, perquè són molt bones i molt joveneques, que es diuen Júlia i Martín Miró. Van venir a ballar amb nosaltres. També vam comptar amb altres músics, com el Pedro Campos, com amb coros, vam fer molt, vull dir, un projecte bastant gros, i hi havia música funk, música de cançons, en català, castellà, anglès, i després hi havia també música de jazz. Al principi estava dividit en tres parts. I ara el segon projecte que he presentat el dia 1 d'aquest mes al Palau de la Música va ser un projecte que es deia Brasil, i vam comptar amb músics brasilenys, vam comptar també amb altres col·laboracions, amics de la Sant Andreu Gisbant, amics de fora, i bueno, va ser també tot un projecte que girava entorn a la música brasilenya, diguéssim, tradicional, i també música contemporània inspirada en la música brasilenya, de compositors actuals. Hi havia composicions de Joan Marçal, que era trompeta, de l'Ignacio Terraza, piano, i bueno, del Tom Harrell, que és un dels meus ídols de la trompeta.
Andrea Motis, per tant, li agraden els reptes, no?
Sí, realment estic molt posada en fer aquestes coses que no les he fet mai abans, però és una cosa que em fa molta il·lusió actualment, de fer, de presentar concerts regulars amb un canvi de repertori regular, però també vull dir que tenim ja una inèrcia, no?, d'anar a tocar els temes que ens agraden, i com molt més, una mica més lliure, més improvisat, amb més flexibilitat, no?, amb el grup normal. I també m'agrada plantejar aquests, diguéssim, ja grans espectacles, saps?, i grans espais, que són, això està fora, diguéssim, de la normalitat entre els grups de jazz.
Per aquelles persones, doncs, que tot i que sigui difícil, no coneguin, doncs, quina és la teva trajectòria, o potser, doncs, no hagin tingut l'oportunitat a hores d'ara de poder-te seguir, d'on et ve l'afició per la música?
Doncs, bueno, suposo que és un cas curiós, perquè no hi ha molt d'accés al jazz per la gent jove normalment, no?, en l'actualitat. Jo crec que al meu pare sempre li ha agradat molt la música i ens ha posat sempre bona música a la meva germana i a mi. La meva mare també, doncs, tenen aficions de música cubana, també els agrada el jazz, els agrada diferents estils, però vaja, sobretot ens ha posat, des de petites, posar a Charles Mingus, a Joe Pass, a Johnny Hartman i a Sonny Rollins, sí, discos de grans compositors i de grans músics de jazz. I bueno, a partir d'aquí jo crec que ja teníem un cert bagatge des de petites, però era bastant poc, perquè tampoc era la nostra passió quan érem petites. Però, en canvi, quan vam començar a fer classes de música ja a l'escola, va ser quan vaig començar a fer classes amb el Joan Chamorro, i ell sí que em va passar molts discos de gent que tocava jazz molt antic, molt clàssic, Dixieland, que en diem, no?, que des de Cindy Bechet, Louis Armstrong, Bobby Hackett, i artistes, bueno, així, no?, i d'aquest estil. I aquí vaig començar a apassionar-me per aquesta música, a escoltar-la molts dies, a transcriure melodies i a tocar-ho, i a l'hora que vaig tocar pues va començar a agradar-me encara més, no? I a partir d'aquí pues he fet un recorregut en el món del jazz, no?, que cada vegada he anat avançant amb el temps i descobrint el hip-hop, descobrint el hard-hop, i diguéssim, bastant avançant en la història, i avui dia pues escolto ja coses més contemporànies. Però vaja, que així és. Jo crec que començant amb els orígens va molt bé per entendre i per aficionar-te a aquesta música.
I ens ho comentaves fa uns instants, eh? Com ho podem fer per arribar a la gent més jove, no? Un estil musical com és el jazz, a vegades potser poc arrelat a aquestes franges d'edat, no?
Sí, home, jo recomano molt anar a veure música en viu, perquè és una manera molt efectiva de que t'agradi la música, sempre. Després, també, no sé, suposo que posant això, pues, jo crec que avui, si t'agrada el jazz i vols escoltar aquest tipus de música perquè t'apassiona, avui t'has de buscar pel teu compte, perquè no hi ha gaires emissores de ràdio que posin regularment. Jo crec que el seu és buscar un artista que t'agradi, buscar els discos, buscar-ho a, sigui YouTube, Spotify, jo què sé, les plataformes que tenim avui dia, i sobretot posar en discos i descobrir quina història té, amb qui ha gravat, com un et porti a l'altre, quines col·laboracions han fet, artistes relacionats, vull dir, i d'aquesta manera pues, et posen en aquest món.
Andrea, ja per acabar, què n'esperes del concert d'Alcover?
Doncs jo crec que podré trobar una variació, bastanta variació, perquè farem des de swing, farem bossa nova, farem algun tema funk, segur. En algun moment segurament escoltareu les veus del Joan Chamorro i del Josep també fent alguns coros que estem fent. Després el Joan també tocarà saxo i contrabaix, vull dir que tot i ser trio serà bastant eclèctic de repertori i d'instrumentació.
Bé, doncs, Andrea Mota, és un plaer tenir-te a les zones del Cuber Ràdio. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu.
Esperem que doncs, vagi molt bé el concert de diumenge, que gaudiu moltíssim vosaltres doncs, des de dalt de l'escenari i a totes les persones que ens acostarem fins al Convent de les Arts. Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Una abraçada.
Andy, darling, let him go to some better girl. But why should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me.
Recordem que aquest passat dimecres, dins l'Escola de l'Espectador, la Casa de Cultura Ca Cosma va acollir la xerrada Sant Andreu Jazz Band, el jazz i els més joves, dedicada a explicar la metodologia de Joan Chamorro i les raons i els aspectes filosòfics de la seva manera de treballar. Les entrades per al concert d'Andrea Motis d'aquest proper diumenge, 17 de desembre, recordin, a 8:15 del vespre, es poden adquirir per 18 euros i 15 euros si es disposa del carnet del Convent de les Arts. Com es pot fer? Doncs a la Casa de Cultura Ca Cosma, a la pàgina web www.conventarts.cat o al mateix dia a taquilla des d'una hora abans d'inici de l'espectacle.
Though he loves to work and slave for me every day, he'd be so much better off if I went away.
El Cuber Ràdio, la teva ràdio municipal.
Why should I go? He'd be unhappy without me, I know. I've got that man mad about me. He's funny that way.
El Cuber Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
I ja en teníem ganes. Teníem ganes de tornar a seure a la butaca del cinema, agafar unes crispetes i gaudir de les pel·lícules que s'estrenen. Aquesta secció d'estrenes cinematogràfiques que cada setmana ens arriba de la mà de la nostra companya Elia Tell, a qui saludem a continuació. Elia, bon dia!
Molt i molt bon dia.
Què tal, com estem?
Després d'una setmana sense tenir estrenes...
En teníem.
En teníem. Sempre al cinema, sempre hi ha alguna cosa.
El cine no s'atura,
No, home, no. Ah, i ara ja tornem a seguir per portar-vos les estrenes més destacades d'aquest proper cap de setmana.
Ràpidament, anem a conèixer quins són els teus títols, a més doncs, de quantes n'estem parlant, i imagino doncs, que, com sempre, de diferents gèneres, també.
Exacte, sempre intentem portar de diferents gèneres perquè tothom trobi el seu lloc al cinema i s'hi senti a gust veient les diferents pel·lícules que ens proposen.
Que bé t'ha quedat això, eh?
Queda maco, la veritat.
És així, no? És a dir, no anem al cinema a gaudir d'una pel·lícula. Doncs pot ser que a vegades ens acabi d'agradar o no, però sempre anem predisposats, evidentment, a passar una bona estona.
I el cinema, com bàsicament tot, ha de ser un lloc per a tots els públics i perquè tots gaudim del setè art. Doncs primer us parlarem de... Bueno, avui us parlarem de quatre pel·lícules diferents, uh-huh. Tres i un documental. Primerament, una de les estrenes que segurament revolucionen el panorama cinematogràfic d'aquest any, que és una nova entrega de Star Wars, que és Star Wars L'últim Jedi, que arriba, en comptes d'arribar divendres, arriba dijous, uh-huh. Per avançar un dia a la seva estrena, suposo que...
Quantes pel·lícules hi ha de Star Wars?
Aquesta és la vuitena.
Déu-n'hi-do.
La vuitena entrega. N'hi ha una novena ja de confirmada, perquè van per trilogies. Uh-huh. Doncs aquest dijous, 14 de desembre, ens arriba la nova entrega de Star Wars, que és L'últim Jedi. Després anirem amb una pel·lícula, amb un thriller argentí, que és Passaje de Vida. Després anirem amb una pel·lícula típicament nadalenca, que és una pel·lícula d'animació, que és Se Armó el Belén, típica per nens i per sempre defensem des d'aquí, que les pel·lícules d'animació no només han de ser per nens. I després acabarem amb un documental que és Muchos hijos, un mono i un castillo.
Ja ho veiem, per a tots els gustos i per a tots els colors. Si et sembla, anem a conèixer aquestes estrenes més detalladament i com sempre doncs, ho fem primer de tot escoltant els seus trailers.
Doncs comencem amb la de Star Wars, que amb el principi ja us vindran ganes d'anar al cinema.
Deja morir el pasado. Solo así podrás ser lo que debes ser.
La oscuridad crece y la luz en igual medida.
El 15 de diciembre.
Necesito que alguien me muestre mi lugar en todo esto.
La saga.
¡Vamos!
Continúa. Escucha, esto no va a salir del modo que tú crees.
Algo dentro de mí ha despertado. Y necesito ayuda.
Bé, aquesta vuitena entrega d'aquesta saga Star Wars...
Emociona, eh? Aquest tràiler emociona. Jo ara mateix suposo perquè soc fan de Star Wars i m'emociono. Però, doncs, aquesta pel·lícula, com bé dèiem abans, t'he dit abans, és la segona entrega de la nova trilogia de Star Wars, en el qual hi ha, com ja vam veure a la pel·lícula anterior, hi ha nous personatges, però n'hi ha alguns que segueixen. En aquesta pel·lícula es presenten moltes incògnites dels diferents personatges. Primerament s'haurà de descobrir, intentarem no fer spoilers, ni tampoc de la primera pel·lícula, primerament s'haurà de descobrir si Luke Skywalker serà el mentor de la Rey, que és la nova protagonista, i si aquesta, la Rey, aconseguirà despertar el poder de la força que té en el seu interior i que va descobrir al final de la primera pel·lícula. També la comandant Leia Organa haurà d'enfrontar el lideratge del grup de la Resistència mentre Kylo Ren segueix dominant la galàxia. Moltes preguntes, moltes respostes i més que segur que se'ns acudiran per respondre en aquesta nova entrega de la Guerra de les Galàxies.
Hi ha molts fans de la Guerra de les Galàxies. Moltíssim. Aquests dies, doncs, per als diferents canals, les diferents plataformes no paren, no?
També aprofiten, que hi ha una estrena per recuperar... Home, són 7 pel·lícules que tenim per recuperar.
I no duran poc.
I no duran poc, la veritat és que no.
Ryan's approach to the story, it's like a real journey of discovery.
Ladies and gentlemen, welcome to episode 8.
Anem, si et sembla, a conèixer la segona estrena d'aquesta setmana.
Doncs si ara canviem totalment de gènere, creuem l'oceà Atlàntic, ens anem fins a Argentina, per tenir una història, un thriller, que és Pasaje de vida.
Después de las últimas ejecuciones y torturas, nos vemos obligados a declarar la guerra popular integral contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Con estas palabras se anunciaba el paso de la organización Montoneros a la clandestinidad.
Cagamos.
Papá. 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 Tranquilo. Parece totalmente ido.
Sí.
¡Soy Mario! ¿Eh?
Tranquilo.
¿De qué estás hablando? ¿A quién se llevaron?
Diana, boludo. Se la llevaron. Esta tarde se la llevaron. Ajuda'm, Pacho, por favor, tranquil.
Eli, explica'ns, patirem una mica, no?
Jo crec que sí, només abans que hem vist el tràiler i ara que el podem escoltar, només amb els diàlegs dels personatges ja, jo crec que sí, que patirem una miqueta. I perquè Pasaje de vida és un film que combina diferents temes com la identitat, l'exili i també l'amor i la guerra. Aquí un poti-poti que déu-n'hi-do. El protagonista és el Mariano, que és el fill del Miguel, un home que va estar a Argentina, bé, és argentí i va ser militar durant els anys 70 en aquest país i que també va conèixer l'amor de la seva vida, que és la Diana, com abans hem pogut escoltar. El Mariano, arran que el seu pare té una enfermedad, vol descobrir el passat que va viure Argentina sota la repressió que hi va haver a l'Amèrica Llatina. Ara bé, a part, el Miquel, el seu pare, va haver d'emigrar a Espanya a causa de la situació política i això també li complicarà les coses. Amb aquesta pel·lícula el que es pretén és reflexionar sobretot sobre el procés que van viure molts països de Sud-amèrica sota les dictadures que van aflorar des dels anys 50.
Los militares que nunca llegó aquí.
Me he mentido.
Lo que perdimos con la política no lo vamos a recuperar con las armas.
¿Quién carajo sos vos para interrogarme?
Cuenten conmigo.
¿Qué pasó con mi madre?
Passatge de vida és el film doncs, que acabem d'escoltar per començar doncs, a fer boca, per acostar-nos al cinema. I ara anem, si et sembla, a la tercera estrena d'aquesta setmana, Èlia.
Doncs sí, després d'aquesta pel·lícula, que també ens presenta bastantes preguntes i bastantes respostes, ara ens canviem, anem a riure una estona i anem amb Se armó el Belén.
Durante siglos, esta historia se ha transmitido de generación en generación. Este año, descubre la historia de la primera Navidad como nunca te la habían contado.
¡Esperad! ¡Cyrus! ¡Débora!
Teníamos que haber girado a la izquierda hace dos desiertos.
¡Estos reyes magos se han perdido! ¡Se acabó! ¡Voy a comerme las riendas!
Del estudio que te trajo Hotel Transilvania.
Doncs aquesta pel·lícula és perfecta per aquestes dates, no només pel seu títol i també per als més petits i no tan petits, perquè aquesta pel·lícula té com a protagonista el Bo, que és un ase petit que vol fugir de la seva rutina diària en un molí. Un dia reuneix el valor d'alliberar-se i comença l'aventura que porta somiant des de fa temps i el portarà a conèixer dos personatges. Per una banda, una ovella, que és la Ruth, i per l'altra banda, un colom, que és el Dave. També els acompanyaran tres camells, com són els tres reis mags, i també alguns animals típics de ser un estable que s'aniran trobant pel camí, i tots d'ells seguiran l'estrella de Nadal. Sense adonar-se'n, però, es convertiran en els protagonistes i també en els herois d'una història mai explicada, que com hem pogut escoltar, com va ser el primer Nadal.
Bé, doncs, nosaltres ja coneixem doncs, una altra d'aquestes pel·lícules per als més petits, com bé deies, i també per no tan petits. I ara sí, Elia, canviem un altre cop totalment de gènere i com sempre doncs, el que intentem fer és acabar amb un documental.
Sí, sempre ens agrada canviar de gènere, sempre intentem canviar de gènere, també canviem de format. Sempre ja sabeu que ens agrada portar un documental, acostar aquest gènere de no ficció, perquè és un gènere que normalment no és molt visible i tampoc no ho és a les cartelleres, i sempre que tenim un documental disponible intentem portar-vos aquí en aquest petit espai. Avui, en aquest cas, us portem Muchos hijos, un mono i un castillo.
Nosotros éramos una familia media normal. Con seis hijos pues vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal, con sus economías, en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces mira por dónde nos volvimos ricos. ¿Y qué hacemos siendo ricos? Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo. Este es mi padre.
Sí.
Y esa es mi madre.
Sí.
Pensar que mi padre está aquí.
Pero se nos van acumulando los muertos, mamá.
Es verdad. Bueno, y lo de las vértebras, es que me da miedo. ¡Las mataron!
Amb aquest tràiler ja, déu-n'hi-do, el personatge principal és un personatge. Doncs, Muchos hijos, un mono i un castillo són els tres desitjos que la Julita Salmerón, molt de vosaltres, preguntarà doncs, qui és aquesta dona. Doncs aquesta dona és la mare de l'actor conegut Gustavo Salmerón, i aquesta és una dona molt excèntrica que guardava des de fa molts anys la vèrtebra de la seva besàvia assassinada. Però un dels seus fills un dia descobreix que l'ha perdut. Després de 30 anys d'haver-la guardat i amb diferents generacions, un d'ells descobreix que està perdut. A partir d'aquí, el seu fill decideix agafar la càmera i tota la família comença a buscar aquesta vèrtebra per tot arreu, per aquest castell que han aconseguit, i també a partir d'aquí s'aniran descobrint tots els objectes estranys que la Julita Salmerón ha anat guardant al llarg de més de 80 anys a la seva casa. Cadascun d'aquests objectes li portarà records i, en conseqüència, també la portarà a reflexionar sobre la vida que ha portat amb tota la seva família.
Però bueno, és verdad. Com és verdad, dirà, pues és verdad. Però no saben lo que ha ocurrido después.
Y I són quatre les estrenes cinematogràfiques que ens han arribat aquesta setmana gràcies a la nostra companya Elia Tell. Elia, moltes gràcies de nou una setmana més per estar aquí amb vosaltres.
A tu, la setmana que ve.
I com sempre diem, doncs...
Sempre és un bon moment per anar al cinema.
Moltes gràcies.
Fins la setmana que ve. I ara que el programa va arribant al seu tram final, és moment de repassar la resta de l'actualitat del nostre poble en format més breu. I la primera de les notícies que avui us volem destacar és que Alcover ha recollit 1.033 quilos d'aliments en la nova edició del Gran Recapte que es va celebrar el passat 1 i 2 de desembre. Diferents comerços i grans superfícies del poble van prendre part d'aquesta novena edició i ha assolit un total de 1.033 quilos d'aliments de primera necessitat. La llet amb 204 litres, l'arròs amb 163, la pasta amb 154 quilos, l'oli de soja amb 90 litres i els llegums en pot amb 80 quilos són alguns dels exemples d'aliments que es van recollir amb més volum. Destaquen també el sucre, les galetes, la farina o els brics de brou, entre d'altres. Des d'aquí el Cuber Ràdio també vam fer ressò d'aquesta notícia i, per tant, al veure aquesta quantitat de quilos recaptats, des d'aquí us volem donar les gràcies per haver col·laborat. I l'altra notícia que avui volem destacar és que aquest proper divendres 15 de desembre a les 8 del vespre, a la sala de plens de la Casa de la Vila se celebrarà una nova edició plenària de caràcter extraordinari amb un ordre del dia que exposa els següents punts administratius. En primer lloc, proposta d'acord d'aprovació de l'inici de l'expedient de contractació de les obres del projecte de reurbanització del passeig de l'estació fins a la cruïlla amb el carrer Sitjà. I també el projecte de substitució de l'enllumenat públic del mateix passeig de l'estació. Per altra banda, també aprovació del plec de clàusules administratives generals i administratives particulars que regularan aquest concurs. Per altra banda, en segon lloc, proposta d'acord d'aprovació del calendari del contribuent per a l'exercici econòmic de l'any que estem a punt d'encetar és el 2018. Recordem també que a la secció del portal de transparència de la web del CUE, que és el CUE.cat, podeu consultar les ordres del dia i les actes dels plens, així com escoltar totes les sessions plenàries i també aquí el CUE Ràdio, ja sabeu que el retransmetem.
Bé, després de les notícies en format més breu, nosaltres no ens queda temps per res més. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem la setmana vinent. Que passin un feliç cap de setmana. Petons i abraçades.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.